Al matí, amb Raquel García. Cada dia d'11 a 2 quarts de 2 a Ràdio Sabadell.
Fem salut amb el Parc Taulí.
Davant d'un cas d'embòlia cerebral, l'anomenat codi ictus està més que consolidat a la nostra ciutat, pràcticament 14 anys després de la seva implantació. Tot i això, es va actualitzant per reduir al mínim les seqüeles dels pacients afectats per aquests episodis. L'última incorporació al codi ictus és l'ampliació del temps del tractament a un malalt en fase aguda fins a les 24 hores, mentre que ara se situava en un màxim d'entre 6 i 8 hores. Karen Madrid, bon dia, què ens pots explicar?
Bon dia, doncs el codi ictus no només lluita per reduir la mortalitat entre els afectats, que a Catalunya se situa entorn les 3.800 víctimes l'any. També vol reduir les discapacitats que pot deixar en els pacients, és a dir, garantir, si és possible, que puguin fer una vida normal després de patir un episodi d'aquest tipus. Al Taulí, l'any 2019, 67 pacients han rebut tractament en fase aguda a través del codi ictus.
Doncs per conèixer més a fons el codi ictus i també com prevenir aquests episodis, avui parlem amb David Cànovas, que és neuròleg del Taulí. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Primer de tot, per posar-nos en situació, explica'ns en què consisteix aquest codi ictus.
Bueno, el codi ictus consisteix en que un pacient que sospiti que pot tenir un accident vascular cerebral, i això pues, habitualment és per una pèrdua pues, de força en un hemicòs, de sensibilitat, de visió o de llenguatge que li costi parlar, pues, ha de, que és el primer pas, sospita de tenir un ictus, ha d'activar el que es diu el codi ictus, que és, evidentment, el primer és trucar pues, al 112, i aquí ja s'activa a través del SEM aquest codi ictus, que vol dir que és una cadena de seqüències que es fa el més ràpid possible perquè el malalt arriba a l'hospital, es facin les proves necessàries, sigui valorat per un neuròleg i es pugui oferir un tractament es diu de reperfusió, no? D'obrir aquesta artèria que està tapada el abans possible per intentar millorar les seqüeles que puguin quedar.
I el codi ictus ha canviat gaire des que es va començar a implantar el 2006?
Està canviant cada any perquè surten estudis, surten nous fàrmacs, sobretot el tema de el que deia abans la Raquel, el tema de la finestra terapèutica, que abans eren fins a les 6-8 hores, i ara hi ha un marge de 24 hores que podem actuar. Això no vol dir que el malalt pot arribar a les 12 hores de l'ictus, evidentment. És a dir, quan abans millor, perquè això sí que és molt important, aquest tema no ha canviat, de temps de servei, i quan més triguem a tractar un malalt, doncs menys possibilitats hi hauran de cura, no? I de milloria. Però sí que amb tècniques d'imatge avançada podem veure si el pacient amb aquestes 24 hores encara té servei salvable, si arribem a obrir aquest vas, aquesta artèria que s'ha tancat, no? I això és un avantatge molt important respecte als anys previs, que pues, la finestra era fins a les 6-8 hores. Mm-hmm. Tenim 24 hores, tenim més temps, això vol dir que tenim més malalts per fer diagnòstic avançat a les primeres hores, però això, torno a dir, no implica que el malalt pugui esperar a casa a veure si es me passa i aniré a l'hospital si això continua, no? aquest tipus de símptomes. Con la qual sempre s'ha d'animar el pacient i a la família, si veu aquests símptomes, d'anar a l'hospital el abans possible.
Per què s'ha decidit ampliar aquesta finestra? A mig ho apuntaves, que hi ha millors tècniques, no? Però...
Hi ha millors tècniques i hi ha estudis que s'han posat a intentar... Aquí la clau del tema és seleccionar el pacient. Si selecciones el pacient per tècniques d'imatge avançada, això habitualment ho fem amb escàner, amb perfusió, en contrast, pues ha vist que fins a les 24 hores hi ha una possibilitat més real, no? de milloria respecte pues, a lo que es diu el placebo o no fer cap tractament, no? I això són estudis que surten, evidentment, de tot el món, que es van publicant, i aquest últim estudi va ser fa 2 anys, es va publicar, i, bueno, i això pues, ens ha permet pues, ampliar aquesta finestra de 24 hores.
I això en què es traduirà en el vostre dia a dia? Són gaires els casos que arriben de gent de més de 8, de 12 hores?
No, realment no és habitual que un malalt arribi a les 12 hores, perquè el malalt, quan té símptomes, no sol esperar. I realment això tampoc ha implicat que sigui ara pues, una voràgine de malalts al Parc Taulí, ni molt menys. Però sí que aquestes finestres, que són malalts que ja porten 4 hores d'ictus, 6 hores, pues són malalts que abans pues igual ja no fèiem res més, i ara pues sí que fem un estudi avançat, ràpid, i intentem tractar aquesta artèria si està realment tapada i si es pot obrir.
Encara que el temps d'atenció s'ampliï, recomaneu, com deies abans, a arribar a l'hospital el més aviat possible.
Això és bàsic.
Això és primordial. Explica'ns el per què, no? I les seqüeles que poden bueno, quedar si triguem més temps, no?
A veure, la qüestió és que quan una artèria es tapa, una artèria està tapada per un trombo, aquest servei que està sense perfusió pot aguantar, segons el pacient, hi ha pacients que poden aguantar una hora, 3 hores, 6 hores, 8 hores, 24 hores. Evidentment, hi ha molt més malalts que tindran el cervell aquest salvable a les primeres hores que no a les últimes 12 hores, això és evident. I això depèn també molt de les, lo que es diu les colaterals, que vol dir altres artèries que intenten donar aquesta perfusió que falta de l'artèria principal que està tapada, no? I això és molt, molt variable i molt individual. I fins que no fem una imatge avançada, no ho sabem. I per tant, com no ho sabem, evidentment el pacient que es diagnostica aviat pues, tindrà més possibilitats de milloria. No?
Perquè quines són les seqüeles que pot arribar a deixar un ictus?
A veure, evidentment les seqüeles més incapacitants són pues, l'hemiplegia, no? Que és la falta de força en un hemicòs, i la impossibilitat de parlar, no? El que es diu l'afàsia, no? Que és el malalt pues, no sap trobar les paraules per poder parlar. Això és les principals, evidentment hi ha altres també, pues, problemes per empassar, la disfàgia, problemes per caminar, de tipus d'inestabilitat, atàxia, hi ha altres seqüeles que són incapacitants, però sobretot el tema del llenguatge i de la força.
També voldríem parlar de per què cada cop hi ha més gent jove que pateix un ictus.
Perquè... Bueno, aquesta és bona pregunta. Una pregunta, perquè bueno, a la gent jove el que està clar és que hi ha altres malalties que no són habituals a la gent gran, que es poden relacionar doncs, amb drogues, amb traumatismes, amb cardiopaties no diagnosticades, amb problemes hematològics, i tot això fa que la gent jove, i veiem molts ictus a la gent jove, no és més habitual evidentment que a la gent gran, però veiem cada vegada doncs, ictus amb gent jove i que són produïdes per moltes causes. Però evidentment el fet de tenir una dieta insana, de fumar, de tenir la hipertensió pues, no controlada, són factors de risc vascular que estem veient que a partir dels 40 anys pues, ja veiem ictus només per aterosclerosis, que és el que veiem pues, amb gent més gran. No?
Perquè en principi, com més edat, més risc de patir un ictus,
sí.
O no té per què ser
així? Això s'ha vist que a partir dels 50-55 anys hi ha un risc cada any elevat incrementat d'ictus, un 8% més o menys.
Uh-huh. Encara que portem una vida sana.
A veure, evidentment, si portem una vida sana és molt més infreqüent. Vull dir, s'ha vist també que una dieta sana i un exercici, només amb això ja podem reduir l'ictus amb un 40%.
L'estrès també té molt a veure?
Sí. Això no està molt estudiat, però s'està dient cada vegada més que el tema de l'estrès i del cortisol sí que implica el tenir un estrès, una vida emocional pues, alterada, no, dormir malament, menjar malament. Això implica rimes de cortisol pues, alterats, més aixecats. Això implica pues, més propensió a tenir diabetes, hipertensió arterial, una sèrie de factors secundaris que, evidentment, tots produeixen ictus. I, per tant, això s'ha vist més que el tema d'estrès. Pues, no, bueno, evidentment, ja abans és... Es sospitava, però ara ja està clar que no és bo estar amb estrès i dormir malament i tenir una dieta insana.
I hi ha causes genètiques també?
Sí. A veure, hi ha malalties infreqüents que són genètiques, que tenen un diagnòstic clar genètic d'un gen, però ara s'està estudiant cada vegada més altres aspectes, altres malalties que no tenen un cognom, però sí que s'ha vist que el fet de tenir familiars amb ictus, amb problemes vasculars, sí que incrementa el risc de tenir personalment aquest risc vascular. I això s'està estudiant molt amb estudis genètics.
I els nens també poden patir un ictus?
A veure, això dels nens ara està...
Molt estrany, perquè es parla, no? També, últimament
sí.
He vist alguns articles que...
Sí, ara s'està implementant el codi ictus pediàtric a Catalunya. I també és veritat que evidentment, jo no soc pediatre, i els nens tenen altres casos d'ictus, no? Sobretot cardiopaties congènites, problemes hematològics... No és una patologia freqüent, això està clar. També és veritat que el nen que requereix un tractament endovascular com el que estem fent a l'adult també és bastant infreqüent, però s'està fent. A partir dels 8-10 anys s'estan fent aquest tipus de tractament a Catalunya.
I al taulí ha arribat també aquest codi ictus pediàtric?
Sí, s'està implementant i estàs, bueno, és un centre de referència junt amb el Vall d'Hebron i Sant Joan de Déu d'atenció de l'ictus pediàtric. Sí, sí.
És més difícil de diagnosticar en nens?
A veure, ja et dic, jo soc pediatra, però evidentment els nens tenen quan més petits són, evidentment és més difícil l'anamnesis, no? L'interrogatori al nen, els símptomes també no són igual que els adults, evidentment, pues, el tema de força pues, és bastant evident, o el tema del llenguatge, però clar, els nens pues, poden tenir migranya acompanyada, poden tenir epilèpsia molt freqüent, crisis epilèptiques que després van en símptomes que poden simular un ictus, vull dir, hi ha molta patologia pseudoictal que no és un ictus i que el nen pues, potser sigui més freqüent això, i el diagnòstic és més difícil, és més... Però també això ens ho diu la metge avançada, el que deia abans, el fer un TAC amb perfusió, amb contrast, pots veure si realment el nen pues, té una artèria tapada o és una altra cosa, no? Això també ens ha ajudat molt al diagnòstic de l'ictus al pediàtric.
Abans parlàvem dels col·lectius de risc, no?, i de les possibles causes. Ara fa poc també es van incloent nous col·lectius, no?, a persones a tenir en compte. Un dels que ens ha sorprès és les persones que tenen apnees del son. Com es vincula l'ictus amb aquestes persones?
El fet de tenir apnees del son, això vol dir que el malalt, igual amb tota la nit, pues, igual és estar una hora sense respirar. Pot ser, si sumes totes les apnees, no? I això és una cosa que s'està estudiant bastant i s'està veient que això és una causa d'hipertensió, per exemple, de cardiopatia, i és secundàriament la hipòxia que fas tota la nit durant molts minuts, pues això s'està veient que és un factor més de risc de vascular en general, no només d'ictus, sinó també de cardiopaties isquèmiques i de vasculopaties a les cames, no? I és un tema que s'està estudiant cada vegada més i s'està recomanant un estudi de les apnees del son en pacients que tenen, pues això, que explica la parella pues, que fa apnees, que durant el dia ha estat molt adormit, són habitualment gent amb sobrepès, i això pues, s'està estudiant cada vegada més.
I quan una persona ha patit un ictus, hi ha un risc de que torni a patir-ne? Sí. Vull dir, és més elevat que una persona que no n'ha patit mai
cap. Això és evident. Vull dir, el fet de fer un ictus o el que es diu un avís d'ictus, no? Que és una IT, un accident isquèmic transitori, això s'ha vist que durant, sobretot els primers 3 mesos, hi ha un risc molt elevat de fer una recurrència vascular. I per tant, per això és important ingressar el pacient i fer-li l'estudi, no?, el més aviat possible els primers dies, i evitar fer un diagnòstic etiològic i fer un tractament preventiu secundari.
Això t'anava a preguntar, com s'aborda, quin és el tractament que han de tenir aquestes persones?
El que està clar és que si no hi ha una cosa rara, no? una patologia rara, que això podem veure amb gent jove, a la gent gran pues, sempre recomanem evitar els factors tòxics, tabac i alcohol. La dieta que és una cosa que no es fa molt habitualment, s'ha d'insistir moltíssim en una dieta sana. Això vol dir pues, menjar pues, verdures, llegums, fruites, peix, no abusar de la carn vermella, per exemple, els embotits, la llet pues, millor desnatada, una sèrie de mesures, que això moltes vegades és quasi igual d'important o més important que la medicació que li estem donant al pacient a l'hospital, no? I el control bàsic dels tres principals factors de risc vascular, com són la hipertensió, la diabetes i el colesterol.
14 anys després de l'aplicació del codi ictus, s'han vist efectes entre els pacients? Quin és el balanç?
Sí, a veure, jo no tinc botiga amb noms, amb números, però sí que realment s'ha vist que, bueno, tu ja veus, no?, que és un pacient que ha vingut a faci, que hemiplègica a urgències i que li poses el tractament, li fas la trombolisi, sigui endovenosa, amb fàrmacs endovenosos o aquest tractament endovascular que deia abans, i el malalt surt als 4-5 dies pues, caminant i parlant, vull dir, això ho veus, no? I llavors el percentatge de diferència respecte, i això diuen els estudis, no?, diferència respecte a lo d'abans, no?, que no hi ha tractament i que feien pues, el tractament únicament mèdic, pues, hi ha gent que fins a un 20-30% pues, queden sense seqüeles, que abans podien quedar amb seqüeles, no?
Ah, sí, les seqüeles sí que s'han reduït, podríem dir, no?,
això
amb aquests 14
clar.
Anys.
La mortalitat també, però sobretot les seqüeles.
Com sabem o quan hem d'anar a l'hospital? Quins són els símptomes de que estem patint un ictus? Donem informació també interessant
abans,
pels oients.
Qualsevol, a veure, l'ictus habitualment comença d'una forma brusca. Això és clau, habitualment, brusca, no comença amb dies ni amb hores. Abans, qualsevol clínica brusca amb el qual el pacient pues, deixa de parlar, per exemple, no? O es torça la boca, que això és molt, la gent sí que li impressiona bastant, no? Això de que es desvia la boca cap a un costat, que tingui una falta de força, pot ser un braç, una cama, o el braç i la cama, que és més freqüent, no?, del mateix costat, o que tingui pues, una sensació de suro a tot el micós. Bàsicament són aquests 4 símptomes i també la pèrdua visual, no?, d'un ull o d'un camp visual. Tot això, aquesta pèrdua de força, de tacte, de visió i del llenguatge, són símptomes que ens tenen que fer sospitar un ictus i, per tant...
I poden haver símptomes més subtils? No sé, per exemple, un mal de cap, que puguis atribuir una migranya, per dir alguna cosa
així. A veure,
així.
I ara tampoc vull assustar a la població, perquè això pot ser una avalanxa. El mal de cap, quan és per un ictus, sempre hi ha un símptoma neurològic afegit, no només és mal de cap. Sempre hi ha una falta de visió, una falta de llenguatge, la boca es torça, com he dit abans, una falta de força. Sempre hi ha un símptoma d'alarma, que diem, no només està la cefalea. Evidentment, una cefalea, un mal de cap brusc, molt brusc i molt intens i continuat, no això que duri com una punxada que tenim tots, que dura segons una cosa molt continuada, això també pot ser una hemorràgia cerebral, que és un altre tipus d'ictus, i que també és una cosa perillosa. Però seria amb aquestes tres dades, un mal de cap brusc, explosiu, d'inici explosiu, molt intens i perllongat amb el temps. Això també és un signe d'alarma, com perquè encara que no tinguis falta de força, ni falta de llenguatge, ni tal, tinguis que anar a l'hospital aviat.
I si la persona, per exemple, es queda inconscient, què hem de fer?
Primer bueno, clar, això vols dir al carrer es queda inconscient i què tinc que fer? Bueno, el primer és mirar el pols, evidentment, perquè pot ser un paro cardíac. I llavors hi ha mesures de cursos, no?, que es donen de massatge cardíac. El primer de tot és, primer, es truca al 100, al 112. Això és el primer, abans de fer qualsevol cosa. Després, veure el malalt si està conscient. Si no està conscient, veure el pols i començar a maniobrar de resultació cardiopulmonar, que és el típic massatge cardíac. I, bueno...
Fins i tot ara últimament també s'han fet moltes campanyes, no? Fins i tot per ensenyar als nens, que moltes vegades passen temps amb els avis, com detectar un ictus. Això és interessant,
també,
no? Sí,
màquines de desfibriladors també que es posen als gimnasos, no sé, o... Això també és important, perquè pot salvar la vida d'un pacient.
Abans parlàvem de seqüeles, de les que queden fixes, diguéssim, però n'hi ha que es puguin tirar enrere? Vull dir, hi ha un possible tractament o possible rehabilitació perquè algú que ha patit uns efectes de l'ictus pugui tornar a la normalitat, entre moltes cometes?
Això és una cosa també que els últims anys s'ha fet s'ha donat molta importància, perquè és fonamental que el pacient que tingui un ictus i que queden seqüeles es faci l'abans possible i de forma intensiva una rehabilitació, tant motora com del llenguatge, no? Des del punt de vista rehabilitador, de fisioteràpia i de rehabilitador del llenguatge, de logopèdia, no? I tot això també s'està fent molta importància a l'hospital, i fins i tot hi ha un tipus de rehabilitació segons quin tipus de tingui malalt i quin tipus de seqüela, pues, que es fa intensiva. Vull dir que el rehabilitador i l'algopèdia i tot això es passa amb el malalt 3 hores al dia. I això està donant molts resultats.
Això mateix a l'hospital estem parlant?
Sí.
O ja quan sortim...
Al Parc Taulí hi ha una part de rehabilitació molt intensiva que està donant molts resultats.
Una rehabilitació que es fa quan encara està ingressat el pacient?
Sí. Vull dir, l'important és fer-lo les primeres setmanes. Després, evidentment, ja si queden seqüeles a partir del mes i mig, 2 mesos, llavors ja es planteja una rehabilitació més, no?, més post-hospital, no? Però sí que a la fase aguda, no et dic les primeres 24 hores, ni molt menys, però sí que durant l'ingrés sí que és important començar la rehabilitació i segons el tipus d'edat i de seqüeles...
I en la lluita contra l'ictus, en el futur, cap a on avança tant els tractaments, la tecnologia...
A veure, el tractament, realment hem fet avanços sobretot al tema de l'anticoagulació. Per als pacients amb una arrítmia cardíaca, que és la fibrilació auricular, que és la causa més freqüent d'ictus a la gent gran, doncs ha vist que hi ha fàrmacs nous que estan una mica substituint el síndrom famós, no? El síndrom és una medicació que és molt incòmoda, tens que fer controls cada 20 dies, és molt variable, hi ha pujades i baixades, que això va obligar el malalt, doncs, bueno, a punxar-se heparina. És un tractament bastant incòmode. I ara, des de fa anys, hi ha tractaments que són molt més còmodes, més segurs que el síndrom, i que el malalt està, evidentment, bastant més tranquil i més còmode amb aquest tipus de tractament. Després surten moltíssimes coses per la diabetes, nous fàrmacs pel colesterol, per antihipertensius, antiagregants, que és un tipus de fàrmac antitrombòtic que no és com un anticoagulant, però sí que evita l'agregació plaquetària i, per tant, la recurrència d'ictus trombòtics. I, bueno, realment és un camp que s'està evolucionant bastant ràpidament.
O sigui que podríem dir que els medicaments que aborden les causes colaterals també estan sent útils per evitar-ho, no?
És això, evident.
Vull dir, el colesterol a vegades no pensem, no?, directament que sigui una causa d'ictus, o potser quan anem a fer-nos les analítiques anuals no pensem en això, no?
Fins i tot ara han sortit els anticossos monoclonals, que estan molt de moda. Són fàrmacs que no tenen efectes secundaris i tenen beneficis molt importants. Per exemple, ara ha sortit dos ja tenim a la indústria, que són fàrmacs que amb una punxada cada 15 dies o cada mes, doncs, baixen el colesterol d'una forma molt, molt important.
Suposo que casos molt extrems, no?
Clar, això també és veritat que són fàrmacs molt cars, que tenim una selecció de pacients, no?, molt, actualment doncs, molt restringida, però sí que som, sí, són malalts que no es controlen amb pastilles, que tenen el colesterol damunt dels nivells determinats, doncs podem oferir un tractament monoclonal que és molt efectiu.
Mm-hmm. Clar, potser el risc d'aquests fàrmacs, no?, deixa'm dir-ho així, és que la... com que existeixen els fàrmacs, no fem dieta, per dir alguna cosa, no?
Sí,
i aquest risc, no?, de...
Sí.
Puc portar una vida normal, no?, menjar-me els meus dònuts per esmorzar.
Això no, això no... Això és com posar-se insulina i, no?, i inflar-se a pasteceria.
No... Que passa, i ho saps.
Sí, 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 passa, però no hauria de passar.
Per acabar, fem-ho bé nosaltres, no?
Sí.
Recomana'ns, doncs, dona'ns alguns consells, no?, d'aquesta vida sana, que jo crec que tots hauríem d'incorporar, però que a vegades ens oblidem. Quatre pautes, vinga, consells
quatre,
bàsics.
Quatre, una mica més, va.
Vinga.
Primer, no fumar. Cada cigarreta és un risc afegit. Això està claríssim. Tema d'alcohol, evidentment no és bo, no ho recomanaré, però les guies diuen que pots consumir una consumició si ets una dona i dos si ets un home. Això és una mica... Sí. No és feminista, però bueno. Diuen que les dones amb més alcohol pues,
ho tiraran
pitjor, però bueno. El tema de la dieta és fonamental, ho he dit abans. Evitar embotits, evitar la bolleria, bueno, coses, sucres, sal, greixos, tot això s'ha d'evitar, fer una dieta sana. Una cosa que no he comentat que és l'exercici físic. Molta gent no fa ni camina, cada dia una hora. Això és fonamental. Perquè clar, ja podem fer molta dieta, moltes pastilles, però si estem tot el dia sentats a casa veient la tele, doncs no és una vida saludable, no? I després, el que he dit abans, la tensió arterial a partir d'una certa edat, 40-50 anys, estaria bé doncs, fer una visita de rutina al capçalera, veure si un és hipertens o no, i llavors el control de la tensió arterial és un dels més importants factors de risc vascular, la hipertensió. El tema del colesterol, sucre, tot això ja ens tindria que fer un anàlisi de sang doncs, a partir dels, no, dels 30-40 anys pel metge capçalera per veure si tenim algun tipus de factor de risc vascular que es pugui tractar, no? Si fem bé la dieta, a l'exercici físic i veiem aquests factors de risc vascular i no fumem ni fem tonteries de drogues ni coses d'aquestes que la gent jove fa, doncs, en fi, viurem més i més, amb més qualitat de vida.
Doncs aquests són els consells molt recomanables i que tots ens hauríem d'aplicar en el dia a dia, apliquem-nos. I moltíssimes gràcies, David Cànovas, neuròleg del Taulí, per fer-nos aquesta radiografia. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies.
Vagi bé.
Gràcies.
Al matí, amb Raquel García.